Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Julbe. El líder de Tries per Barcelona, Xavier Trias, comparteix la totalitat de les condicions que Carles Puigdemont exigeix a Pedro Sánchez per investir-lo president. En una entrevista als micròfons de Ràdio Estel, el juntaire assegura que parla sovint amb l'expresident. L'última conversa diu que va ser la setmana passada i que ha de ser la persona que mani en el partit.
Vam parlar d'una cosa que és molt important i per mi és molt important, i és que tots calladets, i qui ha de parlar és el president Puigdemont. Això jo crec que és bàsic i és una qüestió d'ordre dintre d'un partit clau, que és la persona més important que tenim, i per mi és el referent, i vull que sigui el que mani. Per mi un partit ha de tenir una persona que mani, marqui autoritat i marqui d'una manera clara quina és la línia política que tindrà aquest partit.
Trias considera positiu que ahir Sánchez es pronunciés per primera vegada sobre les negociacions per aquesta futura llei d'amnistia. El líder del partit diu que li agradaria que el seu partit votés sí a Sánchez, ja que l'amnistia és un pas molt important, però també és conscient que hi ha moltes pressions al voltant d'aquesta qüestió. I sobre aquesta llei, Sumar acaba d'anunciar que dimarts vinent presentarà a Barcelona un projecte sobre l'amnistia. Es tracta del primer moviment ferm des de Madrid per aconseguir aquesta amnistia als líders independentistes. La vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, creu que els fets del 2017 són de caire polític i que mai s'haurien d'haver judicialitzat. Són declaracions a Televisió Espanyola.
Nunca debimos de llegar a esta situación, porque estamos hablando de conflictos políticos, y cuando hay conflictos políticos solo hay una herramienta para abordarlos, que es la política y el diálogo.
En aquest sentit, Díaz demana eliminar la política dels jutjats i també ha criticat a la dreta afirmant que obstaculitza els projectes de país per la via judicial, perquè en realitat no en tenen. Des de Junts diuen que ja tenen coneixement de la proposta de Sumar, que l'estan estudiant, però que en tot cas la veuen amb bons ulls. I un altre punt polític: aquest diumenge diversos partits polítics i entitats socials han convocat a Barcelona una manifestació precisament contra aquesta llei d'amnistia. Àlex Ramos, vicepresident de Societat Civil Catalana, ha dit aquest matí que esperen una gran mobilització i defensa que parlar de referèndum o amnistia no és una política responsable. Són declaracions a la caravana de Ràdio Estel.
Creiem que no és una política responsable per arreglar el problema de Catalunya. Això l'únic que farà és contentar una petita part de partits nacionalistes, separatistes, però t'estaràs confrontant amb una meitat de l'Espanya conservadora. Creiem nosaltres que aquesta no és una bona política, i per Catalunya, inclús pels independentistes, tampoc.
Ramos creu que pactar un acord sobre aquesta qüestió significaria esborrar els fets del 2017, quan Carles Puigdemont diu que va declarar la República i automàticament la va suspendre. I nou matí molt complicat a la xarxa de Rodalies. A primera hora del matí, la circulació de l'R2 Nord entre el Prat de Llobregat i l'aeroport s'ha interromput a causa d'una avaria, i ara fa només uns minuts Adif ha informat d'una altra incidència estructural a Llinars del Vallès. Aquesta nova situació deixa uns 20 minuts de retards en aquesta localitat. Pel que fa a la primera incidència, la del Prat, Renfe diu que la circulació ja està normalitzada, però a hores d'ara encara es registren retards a l'R2 Nord. A punt d'enfilar les 11:04, els esports amb Pol Corredoira.
Jaume Monar juga aquesta hora als 32ens de final del Màster de Xangai. El mallorquí s'enfronta a un rival complicat com és Ben Shelton, 20è al rànquing ATP. Demà serà el torn de Carlos Alcaraz, que debutarà al torneig enfrontant-se al francès Gregor Barrer a 6:45 del matí, hora catalana. El murcià és número 2 del món i té entre cella i cella treure-li a Djokovic el número 1.
Much is Novak Djokovic on your mind?
Almost in every practice. L'hem
escoltat en una entrevista a Tenis TV en què diu que té Djokovic present a quasi cada entrenament. I en categoria femenina, la número 2 del món ha hagut de suar per passar semifinals. Swiatek va superar Garcia per 7-6, 6-7 i 6-1. I l'Espanyol és líder de segona divisió amb 20 punts. Els pericos van fer els deures ahir a casa davant del CUE de la categoria. El Cartagena es posa en el capdavant de la Lliga Hypermotion. Una diana de Pere Milla al minut 20 de la primera meitat avançava a l'equip perico, i a la segona meitat el Cartagena va augmentar la pressió i no va ser fins al temps afegit que Martin Braithwaite va signar la sentència. Els de Luis García no poden badar, ja que tornen a tenir partit aquest dilluns. Serà la visita de l'equip al filial del Villarreal.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora. Mentrestant, us deixem amb la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Vine al Tibidabo, l'espai al cim de Barcelona on el món real i virtual es donen la mà per crear records i experiències úniques. Gaudeix de les noves atraccions al Parc de Barcelona i delecta't amb les millors vistes de la ciutat. I és que ara i sempre el Tibidabo és top.
En el marc del Pla Transformem Rodalies, Adif executarà obres de desdoblament de la línia R3 entre Parets del Vallès i la Garriga entre el 12 d'octubre i la segona quinzena de gener de 2024. Aquesta actuació comporta la interrupció de la circulació ferroviària entre ambdues estacions. Per garantir la mobilitat dels clients, Renfe estableix un servei alternatiu per carretera i reforçarà durant les hores punta el personal d'informació i atenció al client, així com la seguretat en les estacions del tram. Més informació als webs Rodalies de catalunya.cat, adif.es, renfe.com, al telèfon d'informació 900-410041 i a l'app de Rodalies de Catalunya. Adif, Renfe, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De què es parlarà? Amb Carme Munté, sotsdirectora de Catalunya Cristiana.
7 minuts que passen de les 11 del matí. Us ho anem explicant durant tot el matí en aquesta casa i en aquest programa. La confraria de la Mare de Déu de Montserrat celebra 800 anys amb un peregrinatge a Roma en què participen 800 persones en aquest divendres i dilluns al matí. Es tracta del peregrinatge més important que ha fet Montserrat a Roma des de l'any 1950. Durant aquests dies s'han organitzat moltíssimes activitats, però una de les més importants, està clar, és que el Papa Francesc rebrà en audiència els confrares i bisbes de Catalunya al pati de Sant Damas del Palau Apostòlic demà al matí. Per parlar-ne de tot plegat ja podem parlar des de Roma, de fet, si m'ho deixeu dir, des d'un taxi que va al camí de Ciutat del Vaticà, amb la sotsdirectora de del setmanari Catalunya Cristiana, Carme Munté. Carme Munté, molt bon dia.
Bon dia, Joan. Bon dia a tothom des de Roma.
Carme, primer de tot, com ha anat aquest viatge?
Mira, em surto amb una mica d'endarreriment, però hem arribat puntuals. I aleshores ara estem amb un taxi amb el cap de comunicació de l'Abadia de Montserrat, amb l'Òscar Bardagí, sí, perquè ens dirigim a l'Associació de Premsa Estrangera, la Via de la Humilitat, uh-huh, on assistirem a la roda de premsa en què intervenen el pare Joan Maria Mayol, rector del Santuari de Santa Maria de Montserrat, i Luca Bellizzi, el delegat del govern català a Itàlia.
Uh-huh. Deixa'm preguntar-te què s'espera d'una roda de premsa com aquesta.
Doncs mira, s'espera d'aquesta roda de premsa que expliqui, d'una banda, el pare Mayol, que de fet va entrar ahir en directe amb el nostre company, Ignasi Miranda, al Sense Distància.
Sí, senyora.
Que expliqui quina és la motivació, el sentit d'aquest pelegrinatge, que, com bé deies, Joan, doncs és el més important des del 1950, quan es va venir la imatge de l'Església de Montserrat de Roma. Uh-huh. I de l'altra, pel que fa doncs, al delegat del govern català a Itàlia, el que s'espera d'ell és que s'expliqui com ha col·laborat en el que és l'organització d'aquest pelegrinatge, sobretot en els actes de dissabte a la tarda, que recordem és aquesta presentació pública de la Sardana per la Pau que ha compost Monsenyor Valentí Miserachs, el que és la inauguració de l'exposició Virgo Serena, que es pot visitar, de fet, ja el que és l'atri de Sant Pau Extramurs, uh-huh, també del que és el concert que oferirà l'Escolania de Montserrat. Tots aquests actes de la tarda han estat organitzats pel govern, diguéssim, de català.
Mm-hmm. Per cert, una de les activitats...
I per la Vall de Montserrat.
Sí. Ara ho dèiem, una de les activitats més importants serà, com dèiem, l'audiència amb el Papa Francesc. Què se n'espera d'aquesta audiència?
Doncs aquesta audiència s'espera. Hi ha d'haver unes paraules de benvinguda del pare abat de Montserrat, el Manel Gast. Hi ha d'haver una intervenció del Papa Francesc. Es beneirà la imatge de la Mare de Déu de Montserrat, que es va entronitzar a la catedral de Girona. Uh-huh. I, de fet, quan es va entronitzar la catedral de Girona, que va ser... La catedral de Girona no tenia fins aleshores imatge de la Mare de Montserrat, es va entronitzar, però no es va beneir. Per què? Doncs esperant a la benentesa d'aquesta audiència amb el Sant Pare, que farà, procedirà a la benedicció de la imatge de la Mare de Montserrat de la catedral de Girona, cosa que als pelegrins de Girona serà realment molt, molt especial.
I tant, i tant. Et preguntava per aquesta audiència amb el Sant Pare, però quines són les altres activitats que s'han organitzat per celebrar precisament aquests 800 anys de la fundació de la confraria de la Mare de Déu de Montserrat?
Mira, doncs realment els actes comencen aquesta tarda i podem destacar el que és el rosari processional a Santa Maria d'Intrastevere, que presideix l'arquebisbe Joan Planelles. Mm. Després, com dèiem, l'endemà al matí és el plat fort, perquè hi ha el que és l'audiència amb el Sant Pare. Després, a la tarda, doncs, aquests actes de la presentació en públic de la Sardana per la Pau, de Monsenyor Miserax, l'exposició Virgo Serena i el concert de l'Escolania de Montserrat. Cal dir també que l'estrena de la Sardana per la Pau, que ha fet Monsenyor Miserax, es fa al Parc Schuster, que està davant mateix del que és la Basílica de Sant Pau Extramurs. I el nom de Schuster és en memòria del benedictí italià Alfredo Ildefonso Schuster, que va ser arquebisbe de Milà durant la Segona Guerra Mundial. Mm. Ho dic això perquè és realment molt, molt emotiu en aquest sentit, perquè és una sardana per la pau i que té molt present les situacions de conflicte i de guerra, doncs, que hi ha arreu del món. I d'aquí també la significació, doncs, que es faci en aquest parc que porta el nom d'aquest benedictí italià que va ser arquebisbe de Milà durant la Segona Guerra Mundial. Mm-hmm. Després, el diumenge, cal destacar la missa que es fa a la Basílica de Sant Pere del Vaticà, que presideix el cardenal Joan Josep Omella, l'arquebisbe de Barcelona. A la tarda ja es fa l'ofrena floral, visita espiritual, i es canta el Virolai a l'església de la Mare de Déu de Montserrat a Roma. I el pelegrinatge acaba el dilluns a Santa Maria la Major amb una missa que ja presideix el pare abat de Montserrat, el Manel Gasc. Mm-hmm. Hem estat compartint aquests moments també amb els diferents pelegrins amb qui ens hem anat trobant durant el viatge, perquè hi ha alguns que van arribar ahir, però amb d'altres ens hem trobat a l'avió. I cal dir que hi ha pelegrins una mica representant la geografia catalana. Hem parlat amb gent que venia de Barcelona, amb gent que venia de Sant Sadurní d'Anoia, gent que venia de Centelles, de Viladecans. Aquests són els que hem pogut conèixer en l'estona, doncs, del trajecte de l'avió fins a l'aeroport de Fiumicino, i després quan els he anat preguntant, no?, que, doncs, com vivien aquests moments previs, podem dir, al pelegrinatge. Tots estan molt emocionats de poder participar en aquest pelegrinatge que consideren que és realment històric.
De fet, aquest tipus de pelegrinatges que ens estàs comentant ja s'havien fet, però aquest és el més important, també el de més assistència, no? Ho dèiem, 800 persones.
800 persones, sabem que la meitat d'aquestes 800 persones són confrares de la cofradia de la Mare de Montserrat, perquè recordem que al final el pelegrinatge s'escau en aquests 800 anys d'una cofraria que va néixer amb l'objectiu d'escampar, podem dir, arreu del món, el que és la devoció a la Mare de Montserrat, la patrona de Catalunya. Llavors, d'aquests 800 pelegrins, la meitat són confrares i l'altra meitat, doncs, són gent que s'ha apuntat, com dèiem, provinents de tot Catalunya, i també, com ens deia el pare Mayol, de fet, hi ha gent, doncs, que, per exemple, ve de Sevilla, d'altres ciutats espanyoles, o bé fins i tot d'altres països d'arreu del món, perquè quedi clar, doncs, que aquesta devoció, aquesta irradiació, podem dir, de la Moreneta, doncs realment ha arribat arreu del món.
Mm-hmm. A la revista Catalunya Cristiana hi podrem trobar algunes fotografies i més informació sobre tot plegat aquests dies?
Bé, a veure, el que és el seguiment, minut a minut, podem dir, es pot seguir a través de les xarxes socials de Catalunya Cristiana i també de la pàgina web, i evidentment amb el número en paper que prepararem de cara al 22 d'octubre, el que sortirà amb data 22 d'octubre, hi haurà tot el reportatge, doncs, amb més detall, amb fotografies, una mica, doncs, tota l'explicació del que ha donat de si aquest peregrinatge.
També et volia preguntar, Carme, si és la primera vegada que el Papa Francesc rep la gent de Montserrat.
Si és la primera vegada que el Papa Francesc rep la gent de Montserrat.
Sí,
sí, sí, es confirma que sí, a nivell de... Ha rebut altres monjos a nivell particular,
sí,
però a nivell pròpiament institucional, com a Abadia de Montserrat i com a Confraria de la Mare de Montserrat, sí. Mm. Podem dir que és la primera vegada.
S'intentarà que el Papa Francesc visiti el monestir de Montserrat o no?
Això no sé. Això crec que els hauríeu de preguntar amb ells. Diu, si sent... Tinc aquí l'Òscar, si vols li pregunto. L'Òscar,
I tant.
Òscar, que pregunten si s'intentarà que vingui el Papa Francesc a visitar Montserrat. S'ha d'intentar sempre. Molt diplomàtic, l'Òscar Bardagí.
Sempre, sempre. Gràcies també a l'Òscar Bardagí.
Sempre. És a dir, el papa francès ja sabem que se'l convida sempre. De fet, el van convidar també a Manresa. L'altra cosa és si dintre de la seva agenda i dintre el que són les seves prioritats a nivell pastoral apostòlic, doncs, inclogui aquests viatges. Evidentment que ens agradaria rebre la Catalunya, però evidentment, com diu l'Òscar, doncs sempre s'intenta, altra cosa és que la cosa qualli.
Mira, ja que tenim l'Òscar per aquí, i nosaltres que, sí, que som una mica entremaliats i volem saber, com saps, els entresijos de tot. Normalment, quan la gent va en audiència a visitar el papa, li porta alguna cosa, li porta algun regal. No sé si des del monestir de Montserrat li porten alguna cosa.
Et sembla, Joan, que et passi l'Òscar i li passi
la
pregunta?
I tant.
Sí? Vinga.
Bon dia, Joan.
Òscar Bardagí, moltíssimes gràcies per participar avui a la caravana i per aquest, si m'ho permets, roba-me normal, una miqueta, eh? Li preguntava a la Carme que sempre que es visita el Sant Pare, normalment se li porta algun obsequi, alguna coseta, no? No sé si des del monestir de Montserrat li porteu alguna coseta.
Alguna cosa ja, el que passa és que encara no es pot dir.
Val, no es pot dir, eh?
Després, o sigui, a la tarda tindré més informació.
Val.
Sé que hi ha alguna cosa, el que passa és que encara no m'ho han confirmat per no dir-te una cosa per una altra.
Val, cap problema. Moltíssimes gràcies a vosaltres, que seguirem totes les informacions de com va aquest peregrinatge. Moltíssimes felicitats a tots els que formeu i formem, perquè Montserrat, com saps, és universal. Moltíssimes gràcies a tots els que formeu i formem Montserrat i seguim parlant. Òscar Bardagí, Carme Molter, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana des de Roma. Que vagi molt bé. Una abraçada a tots.
Gràcies, gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A la vida tots són riscos que s'han de prendre. Qui no es mou no guanya res i no arriba enlloc.
De 3:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia, la ràdio expeditiva.
Escolta, truca en Navalles.
Em cal un assessor en màrqueting i publicitat.
Truca en Navalles, són experts que t'ajuden.
Vull consell en comunicació, disseny, màrqueting.
Truca en Navalles, 670-831-796.
Abans no et soni l'alarma, 670-831-796.
Vendràs més i millor.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La girocleta, amb Olma Giró.
Passen 19 minuts de les 11 del matí. Nosaltres que volem saber cap on va avui la girocleta, per tant, a aquesta hora saludem Olma Giró, que avui em sembla que és amb una d'aquelles coses que és molt, 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 molt bona i que tots esperem que arribi el Nadal per tastar-la. Olma Giró, bon dia, què tal, on estàs?
Bon dia, Joan. Avui sí que bon dia, que connectem més aviat que normalment. Avui estic en un lloc molt especial. Per, com deies tu, va fent Nadal. Això fa patxoca i fa Nadal. Estic al Museu de la Xocolata, però no anem a provar xocolata.
Ah, no?
No. No, estem aquí per una altra cosa. Aquí al Museu de la Xocolata hi ha l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona i ara preguntareu, i per què? O sigui, què hi té a veure? Doncs perquè aquí mateix on estem trepitjant ara, és on s'ha entrenat l'equip espanyol que participa, atenció, escolteu bé, en el primer Mundial de Panettone per equips.
Ep, compte amb això, eh?
Primer mundial de panettone per equips. S'ha inventat de tot. Això crec que encara no estava inventat perquè, evidentment, és el primer mundial. Mm-hmm. I llavors hem vingut just quan estan a punt de fer les maletes, perquè el mundial comença el dilluns, el 9 d'octubre, que es farà a Verona. Mm-hmm. Llavors, el 14 d'octubre, al cap de 5 dies, serà la final a Milà, si és que passen a la final. Llavors, hem volgut venir a veure l'equip, a parlar amb ells, a veure com estaven, si ja tenien o no la maleta feta, perquè entenc que aquest cap de setmana han d'anar a Capitàlia, perquè si no, no arribaran. Uh-huh. I al meu costat, a la mà dreta, tinc el coach, perquè aquest equip espanyol té un entrenador, que
boníssim.
És el que és en José Romero, que uh-huh. de fet és l'organitzador del concurs que es fa de millor panettone artesà, en aquest cas, però clar, del Mundial això encara no. Això a la meva mà dreta.
Val.
I a la meva mà esquerra tinc Anton Cortés, que és el capità de l'equip, perquè com boníssim. Un equip de futbol, l'equip espanyol de panettones, doncs té capità. Molt bon dia a tots. Primer de tot, molt bon dia. Intentaré no fer-me un lío amb el nom, perquè soc dolentíssima. José, molt bon dia.
Muy buenos días y muchas gracias por venir a cubrir esta noticia y difundir esta, y como tú has dicho, cosa nueva que vamos a hacer es el panettone por primera vez en la historia y en el mundo, que se hace el panettone por equipos y que lo hacemos en directo los 18 equipos, perdón, de todo el mundo.
S'ha dit ràpid, això, primer panettone, primera vegada a la història. Deixa'm saludar també en Tom, que si no el tindrem aquí abandonat. Molt bon dia, Tom. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Hola.
El capità, eh?
Sí.
Es porten bé els membres del teu equip? Quants sou?
A vegades sí, a vegades no. Sí. Som tres i un suplent.
Tres comptant-te tu o tres sense comptar-te tu?
Comptant-me a mi.
O sigui, quatre persones més el coach, que entenc que també viatjareu a Itàlia. Ja teniu les maletes fetes? Quan agafeu el vol? Quin dia?
Bueno, sí que es verdad que tenemos un camión. Hemos cogido un camión que nos han cedido los patrocinadores y de esta manera pues vamos a llevar todo el material ordenado, puesto en ese camión. Van a hacer el suplente, que es Alfonso, y Adrià, que trabaja con Rafa de Calyam, van a preparar entre hoy, mañana y pasado todo el camión para hacer los 1000 kilómetros e ir hasta Verona.
O sigui, perquè ens entenguem, perquè jo tenia el dubte de dir si aneu amb avió o no i què feu si us deixen el material allà o si us porteu el vostre. Us porteu el vostre material, llavors tots els ingredients que porteu des d'aquí han de fer 1000 kilómetres fins a arribar a Verona, no? O sigui, tot us ho porteu des d'aquí a Barcelona.
Los ingredientes están allí, en el concurso, pero sí que nos llevamos pues herramientas, materiales y cosas como planificadas todas, bien, porque tenemos un tiempo de 12 horas cada día para hacer y son 2 días solo y el panettone requiere 3 días. Entonces, hemos intentado organizar todo, hemos hecho los entrenamientos, todos los entrenamientos que hemos hecho ha sido pues desde las 6 de la mañana a las 12 de la noche, todo eso para hacer el simulacro real de lo que nos vamos a encontrar.
I què us trobareu allà? Explica'ns com serà aquest primer mundial de panettone per equips.
Nos encontraremos mucho nivel, seguro. Nos encontraremos sorpresas porque es la primera edición. Nadie nos va a decir qué ha pasado. No tenemos un referente de nada. ¿Y qué nos encontraremos? Pues seguramente pues algunos contratiempos que hemos entrenado y practicado para poder solventar.
Ah, però si ja sabeu que sou contratemps, no seran contratemps, no?
Bueno, serán impedimentos que nos van a fastidiar. Al final, si la masa no sube, si no cocemos bien, si el sitio donde es pensamos que era más grande o más pequeño de lo que tenemos, pues serán esos imprevistos.
Mm-hmm. Perquè no heu estat allà on es fa... A Verona no sé on es fa el Mundial, no? Ja heu estat encara, no ho heu trepitjat?
No puede entrar nadie, salvo el día 9, que llegamos todos los equipos y entramos todos a la vez y se dividen en 2 turnos. El día 10, 11 participan los países europeos y 12 y 13 participan los países fuera de Europa.
¿Quins països hi haurà en aquest Mundial?
Bueno, pues no sé, hay países, pues en España está Francia, está Alemania, tenemos España, Italia, luego también está pues Japón, Taiwán, Argentina y
Polonia.
Palma, deixa'm que li pregunti quin és el país que li fa més por.
Li anava a dir ara mateix el capità de l'equip. Quin és el país que et fa més por?
Home, no por.
Home, sí, una mica de por, sí.
Respecte.
Respecte, exacte. El que fa més respecte, que dius, ui, aquest, saps com veu
una final? Jo intueixo que si és el món pastisser és França, no?
Ara ho sabràs, no li direm res.
Va.
Quin és el país? A veure si l'endevina, Joan.
És lògic, crec, perquè d'on ve el panettone?
Ah, mira, Itàlia, clar.
Itàlia.
Sí, sí, sí. A més, són vaques sagrades, els italians.
Jo t'anava a dir, si es fa a Itàlia, no vols dir que els miraran amb més bons ulls o no? Serà un jurat... Creieu que serà un jurat que els miraran amb més bons ulls o no?
Home, una cosa bona és que el jurat som tots. Tots els coaches dels països. Després hi ha un president, però no té vot.
I es prova amb ull tancat, és a dir, ara es porta molt, no?, això dels jurats dels concursos que es tapen els ulls literalment i ho proven, o ja sabeu de quin país és cada panetone, com serà?
No, en aquest cas, cada país farà una degustació, has de presentar una fitxa tècnica on explica com has fet el panetone, quins ingredients porta i les característiques principals, i llavors és llavors quan el tasten.
Molt bé, i a part d'això, què haureu de fer? O sigui, un panetone, quants panetones? Què haureu de fer? Perquè, clar, en un mundial de futbol, doncs, xutes la pilota a porteria, teòricament, en un mundial de panetones es fan panetones, però quants? Quines regles hi ha?
Futbol, no?
Gens. Però quan penso en... però quan penso en mundials, em ve el cap al de futbol. Mira. En un de panetone, un mundial de panetone, què es fa?
Mira, por regirnos o basarnos en las bases que nos han mandado, hay tres disciplinas. Que són tres premios para el panetone clàssico.
Quin és el clàssic? Jo no sé quin és, com que n'hi ha de tots els gustos.
Que no le gusta a las personas jóvenes, le gusta a las personas mayores. El que porta... La fruta confitada, con pasas y todo esto.
Sí, ah, sí. Ostres, ja tens raó, eh? A mi no m'agrada.
Luego está el de chocolate.
Aquest sí que m'agrada, xocolata. Xocolata negra o blanca, amb llet o totes?
La que tu quieras. Chocolate que tu...
Quin és el que està més bon panetone, segons el teu gust com a coach?
A mi me gusta con leche, chocolate con leche.
I a tu, capità?
També.
Xocolata amb llet, doncs. I quin més has dit? El tradicional, que els agrada a les persones grans i els joves no tant, el de xocolata, que potser qualsevol xocolata, i n'hi ha un altre?
Que és el salado.
Ah, salat?
Oh, qué bo.
Sí, entonces es el salado, lo han puesto también, y bueno, nos ha costado mucho porque hemos hecho 32 pruebas con el salado.
Però, d'acord, ara m'explicaràs què porta, perquè clar, salat sí. Pot ser...
Verás que te va a sonar todo lo que te voy a decir, más con tu pronuncia catalana.
Es que bé.
Pan tomàquet. Es...
Oh, no! Un panetone de pan tomàquet.
Un panetone de pan con tomate y jamón boníssim. Ibérico.
Boníssim. Això sí que és català, eh? De la terra, així m'agrada.
Sí, entonces... Bueno, mira, te voy a contar una cosita. Ay. Antes de que se me olvide. Por ejemplo, el panetone que hicimos salado, pues bueno, los tomates, ¿no? El jamón ibérico, la molla del panetone, del pa, ¿no? Y luego también, pues el aceite, ¿no? Que es el hilo conductor del Mediterráneo. Entonces...
Ara va car, ¿eh? L'oli d'oliva.
Sí, es verdad.
¿Es oli d'oliva verge extra o quin utilitzeu?
No, tenemos, sí que es verdad que hemos cogido, pues por ejemplo, el jamón que ganó el premio en el 2023 al mejor jamón de España. Hemos cogido un aceite de la región de donde está Rafa, que la ha trabado con la cooperativa del aceite para tener ese aceite. Y luego, bueno, los tomates, curiosamente, nos hemos cogido unos tomates italianos, porque al final...
No m'ho puc creure, però sí a Catalunya hi ha tomàquets superbons. I una mica més enllà de Catalunya tens els de Barbastro. A mi m'heu d'agafar, de jurat, o de coach, que ja us portaré jo els riments de la terra aquí de proximitat. Per què tomates italians?
Pues porque es el tomate realmente que se utiliza para la pizza. Es el tomate San Marzano. Es un tomate donde realmente casa muy bien. Hemos probado muchos tomates y al final hay, bueno, esa parte... yo considero que el Mediterráneo une toda esa cultura gastronómica y realmente pues el tomate San Marzano, el aceite de oliva, que ni es de Italia, ni es de España, y, ni es de Grecia, ¿no? Pero en todos los sitios se utiliza. Y el jamón sí que es único y el jamón es donde vamos a poder ganarles porque su jamón... és una caca, el d'Itàlia.
Olma, deixa'm que els hi faci una darrera pregunta, perquè suposo que si Tom Cortés, de Cloud Street Bakery, Rafa Aguilera, de Cal Jan, o José Manuel Marcos, de Crujiente, participen i formen equip junts, suposo que cadascun posen una mica el seu secret per fer el millor panetone, no? No sé si pots preguntar-los quin és el secret que sí o sí ha de tenir, o quin és l'element capdalt que sí o sí ha de tenir un bon panetone.
Pregunta complicada, pels dos. Quin és l'element clau que ha de tenir un bon panetone? Perquè ara ho dèiem, com que és un concurs que funciona per equips, entenem que cadascú porta o la seva destresa o la seva tècnica per fer el millor panetone del món, però quin és l'element clau que dius? Sense això, no és un bon panetone.
La massa mare.
Com la pizza, la massa mare és la clau de tot, al final.
Sens dubte. La manera com cuides la teva massa mare... com la refresques, com la transportes, com tot. És, a més, és una cosa molt personal.
La massa mare.
La massa mare, sí, sí, sí.
Escolta, Joan, em deixes fer una cosa abans d'acabar?
Sí, tant. Fes.
Mira, ens han portat un panetone. A veure, no, si venim a parlar sobre panetones, encara que sigui ràdio,
sí,
hem de provar un panetone. Home, i me'l volíem fer tastar abans de fer el directe. I jo dic, no, les coses en directe. Ara. Llavors, sisplau, en José procedeix a tallar el panetone,
sí,
perquè l'estic obligant. És un panetone, en aquest cas, de castanya?
Sí,
oh, qué bo.
Hemos dado el panetone que hacemos nosotros porque ya es como top secret. No lo
es top secret.
Claro, no.
Y te quería remarcar, si me dejas, tenemos un minuto más.
Sí, vaig tallant jo el panetone, que si no em mataran. Digues.
Mira, nuestro tema en el concurso, que hay dos premios más, que es el escaparate y el tema del packaging o de la presentación.
Importante.
Importante. Entonces esos puntos nos van a sumar un poquito más también, la puesta en escena. Y nuestro tema son las raíces.
Las raíces.
Las raíces. Entonces, en un árbol, tú no ves las raíces, pero ves el fruto. En un panetone, tú no ves la masa madre, pero ves el panetone.
Boníssim. Oh. Boníssim, això.
Deixa'm el tastar. A veure, un tallet i et dic què tal està. Estic... És molt tou.
Sí.
Molt bona olor. Fa olor com... Pot ser anís?
Bueno, la masa madre... da notas incluso de almendra, de lo que, bueno, lo que te puedas, también los ingredientes que lleva. Este es un panetone que ha venido un demostrador de Italia y ha hecho una demostración y ha hecho un panetone de castañas que ahora también para la Navidad pues lo queríamos probar y saber hacerlo.
Està boníssim, tot i que deixa'm dir-te que jo em guardo gana per tastar el panetone salat que fareu de ara. Pernil ibèric i oli d'oliva verge extra, tot i que les tomates siguin tomàquets, siguin italians.
I tant.
Joan.
Olma Giró, escolta, moltíssimes gràcies, eh?
A tu, que vagi molt bé.
T'esperem aquí als estudis de Ràdio Estel.
Gràcies per acompanyar-nos i moltíssima sort. A veure si és veritat que els italians tremolaran al costat d'Espanya. Molta
segur,
sort.
Segur.
I que vagi molt bé.
Adéu, Olma, que vagi molt bé.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
La gent es fixa molt en l'aspecte. L'aspecte físic.
Totalment.
És el primer que
crida, clar,
no? De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia, la ràdio il·lustrada. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
No m'agrada a mi aquesta sintonia.
Però per què et queixes ara així aquí en públic?
No m'agrada.
Ja muestran les vergüences.
Sí, és així.
Bueno.
4 minuts que passen de 11:45 del matí. Víctor Rodrigo, què tal, com estàs?
Molt bé. Aterrat de Sitges.
Home, ara en parlarem.
Vinc aquí només per parlar amb tu.
Sí?
Clar.
Tornes després.
És bastant probable.
Val. Saps a qui tenim després?
Sí. Molt bé, eh?
Ara faré un atropello, eh?
M'atropellaràs?
Sí. Mira, no tenia pensat. Vols dir a tots quedar o no?
Crec que no puc.
Val.
Si no, ja m'agradaria, ja ho saps.
Val.
Ens hem quedat en altres entrevistes.
Sí, home, sí, i tant. Tot serà d'intro, ja l'hem fet.
Ja comencem, eh?
És això?
Ja comencem. No, home, no, parlem...
La màgia de la ràdio.
Vaig estar tot el dia a Sitges. Ahir es va inaugurar el festival, Joan.
Ah, vols que la xatxarà sigui això, eh?
Podem parlar d'això, o podem parlar de la nova denúncia contra Harvey Weinstein. Amb què vols començar? Són temes molt macos.
Festival de Sitges, va.
Vinga.
Com ha anat això?
Va anar molt bé. Sí que et diré que... que cada any els periodistes que ja portem uns quants anys cobrint el festival ens sorprèn ja menys coses.
Sí?
Llavors,
és un festival que va a la baixa?
No, jo crec que no. O sigui, el que va a la baixa són les inaugurals, que és una cosa que em decep una mica. No crec que el nom sigui dolent, si Paco Plaza i la història que trasllada, i a més amb la mà de Netflix, crec que és màrqueting puro i duro, però no és una manera de començar el festival superfort, per mi. Però crec que aquest any el festival de Sitges té una graella molt xula.
Pot ser que faci anys que... No sé si l'ha obert algun any i m'anava a aventurar a dir que no obri el festival, però que no hi sigui Balagueró?
L'any passat.
L'any passat hi va ser?
Sí, amb Venus.
El va obrir?
Amb Venus.
Val.
Amb la d'Ester Expósito també. O sigui, és aquest punt una mica també reclam. Entre cometes, també ha fet gràcia aquest any perquè Plaza va inaugurar ahir i Balagueró l'any passat, sí. I l'any passat era l'aniversari de REC.
Correcte. Val,
llavors,
sí,
una mica entre els dos, correcte. Hi ha hagut aquest moment màgic / nostàlgic.
Val.
Però sí que l'emoció del primer passe, amb tots els periodistes, està a patar la sala del Melià, amb moltíssim públic també que havia comprat l'entrada, i la pel·lícula va estar bé. O sigui, la nova del Plaza va estar bé, però sí que es va començar a entrar en matèria ja a la tarda amb la nova entrega del cine de terror surcoreà, aquest que arriba des de l'altra punta del planeta. Té una pel·lícula que es diu Sleep, que tracta sobre una parella que el noi comença a tenir problemes per dormir.
Val.
I a partir d'aquesta premissa, el que sembla una cosa que de dies, comença a derivar-se en un terror absolutament claustrofòbic, amb uns llenguatges cinematogràfics que des de fa una dècada els cineastes sud-coreans estan marcant una mica la pauta, que han anat seguint fins i tot molts directors nord-americans i europeus en aquesta vessant del terror psicològic i tot això que ara es porta moltíssim. Ara, el terror clàssic, per exemple, del Plaza era terror clàssic.
Val, perquè quan tu parles de terror nord-coreà...
Surcoreà.
Ui.
Terror nord-coreà és
ja
un missil balístic.
Ja fa molts anys que hi és.
Això seria el terror nord-coreano.
Ara m'acabo d'enfonsar com a comunicador, com a periodista i com a persona.
No, quan parlo d'això no, és que
és, els... és aquest element més psicològic?
Sí, psicològic i de tracte més problemàtiques socials, familiars, de donar-li la volta una mica, no als caràcters allò com els monstres o els zombis o els vampirs, sinó entrar en coses més quotidianes i entrar en elements del terror que la gent pot patir cada dia. És a dir, el terror claustrofòbic és una cosa molt utilitzada pels asiàtics.
Sí.
O, per exemple, els battle royals, que és una cosa que utilitzen moltíssim els japonesos. I és una forma nova de derivar, per exemple, els vells subgèneres com feien els americans dels 80, que eren els slashers, que et venien en pel·lícules com Halloween o Scream, o el Viernes 13, o aquest tipus de coses, i ara veiem un terror una mica més desenvolupat. Que això no significa que les pel·lícules de terror clàssic no funcionin. És a dir, funcionen també, però la gent ara està com molt exigent i té el morro molt fi. Això és veritat.
Sí, és així. Festival de Sitges fet?
Sí.
Val, esperarem el que vingui. Potent o no?
Sí, jo, falta per estrenar Bayona, amb la Sociedad de la Nieve, que ja va anar a Sant Sebastià, i jo crec que les dues que tenim més ganes és Poor Things, la guanyadora del Festival de Venècia, del Yorgos Lanthimos, amb Emma Stone, Mark Ruffalo i William Dafoe, que no poden venir cap dels tres, evidentment perquè hi ha hagut aquest impàs de la vaga de Hollywood, i Dream Scenario, que serà la pel·lícula que tanqui el festival, que és la nova de la productora aquesta, que és la tòtem ara mateix del cinema independent als Estats Units, que és la A24, i la protagonitza el Nicolas Cage i està produïda per Larry Aster, que quan parlàvem abans de terror psicològic una mica apadrinat pels nord-americans, l'Aster és un dels seus grans promotors al costat del Robert Eggers. I llavors, entre els dos, han marcat una mica la pauta dels últims anys. I aquest tancament de festival promet moltíssim, perquè els crítics nord-americans ja l'han vista i totes les crítiques han anat superpositives.
Escolta, em volies fer un joc dels teus?
Sí. Seguim amb les cançons, de moment has encertat una de totes les que portem. Com et vas queixar la setmana passada,
sí,
t'he portat banda sonora.
Val.
No és difícil, però tu aquí...
No, no és difícil mentre no sigui fricada a les teves. També
no és una fricada a les meves?
Sí, 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 és així. Va, som-hi. Aquí.
Però és que, veus, no te les porto difícils.
És Hans Zimmer?
Sí. És que, veus?
Obvi.
Hans Zimmer té aquest segell d'autor. No et surt, eh? No,
és que diria i no ho sé. Tinc...
Tens idees?
Sí.
Ves-les cuinant al servei fins al final de la secció.
O sigui, jo puc anar triant? O sigui, puc anar dient?
Sí.
O tinc una opció?
Si vols placar-me enmig de la secció i dir, és aquesta?
Val.
I jo et diré que no.
Batman no és.
No.
Val.
No.
Ara m'ha fet la trampeta i m'ha portat a deixar l'altre dia.
No.
Val. Espera, torna a pujar això. Torna'm a pujar la... Això. És que és això. És aquest... Tururururu.
És que és Zimmer.
És això. És Origen?
No.
Seguirem pensant.
Anem amb les estrenes?
Som-hi.
Va, anem amb la primera, que aquesta és molt interessant.
Chicos, ¿qué pasa? Soy Roaring Kitty. Elegiré una acción y os diré por qué invertir en ella. Y esa acción es... GameStop.
Mola este tío.
Los particulares se han encariñado de GameStop.
¿Creen que es una buena inversión?
Aquesta és una de les pel·lícules per mi més interessants de l'any. Segurament sí? No entrarà ni al top 20 de molts dels crítics aquests que van amb monocle i fumen pipa. Però, bàsicament, perquè és una característica que porta defensant molt el cinema de Hollywood. I mira que és una contradicció, perquè les grans companyies de Hollywood... Moltes estan, no subvencionades, sinó tenen el suport de Wall Street,
sí. Tot
així, perquè formen part de conglomerats empresarials. Però aquesta pel·lícula es basa en els fets reals d'un grup de persones, quan et dic normals, identifica els normals als Estats Units / els més pringats que et puguis imaginar.
Val.
Un xaval que viu amb la seva dona i els seus fills i es dedica a l'anada absoluta, perquè és una mica un penjat, comença a fer això que hem vist tantíssimes vegades i és tan perillós a les xarxes de... Em converteixo en, més d'un criptobro, en un jugador de borsa. Quan sí. Tinc la mateixa idea d'economia bursàtil que jo de física quàntica.
Val, que llavors, Joseph Ahram, per
exacte,
exemple.
Llavors agafen, que això és, tot això que explico és real,
sí.
Agafen les accions de GameStop, que és una companyia de venda de videojocs en físic i de consoles, etc.,
sí.
Que en l'interpàs aquest ja 2015-2016 ja és una cosa que comença a caure, i el que passa és que les accions comencen a perdre valor i ells determinen que comprarem això.
Val.
Llavors, l'efecte que comencen a generar a partir d'un fil de Reddit, que és el foro més important d'internet, comencen a moure tals peces en l'economia bursàtil que acaben generant milions d'euros, de dòlars, perdó, en benefici, provocant que la companyia asseguradora i el fons d'inversió que manté GameStop i inverteix en les accions de GameStop comenci a perdre milionades.
Ai.
I ho estan traient gent random. I a partir d'aquí, el fons d'inversió aquest comença a contraatacar, sí. Generant encara un altre tsunami que els hi dona encara més beneficis a aquesta gent, es fan virals a internet i el fons d'inversió comença a implosionar per dins. Llavors, la gràcia una mica és que el director és el Craig Gillespie, que qui no el conegui, el situo, és el director d'Aitonia,
val,
que ha fet aquest tipus de pel·lícules americanes d'històries reals molt concretes, curioses i originals.
Mm-hmm. Sí.
La idea és no fer-ho des d'una perspectiva com la gran estafa o aquestes que tenen un to més humorístic,
sí,
sinó un to gairebé de radiografia, d'humor negre, entre cometes...
Val.
Allò biogràfic.
Se n'en fot de Wall Street?
Se n'en fot només amb els fets que projecta. Llavors, Val. La interpretació que tu hi fas és una mica d'humor negre, però al final és la realitat tal qual.
Uh-huh.
Llavors, per mi, aquest és l'exercici divertit, entre cometes, de veure que Wall Street, després del 2008, segueixen un casino que, en situacions com aquestes, que se suposa que tenen controlades, el rebenta. I crec que pel·lícules com aquesta, i que ho faci Hollywood,
sí,
és destacable, i manté encara la teoria que jo defenso al costat d'uns quants, que Hollywood fa més cinema d'esquerres que de dretes. Que això és una cosa que hi ha molts crítics, sí, i molts analistes que consideren el contrari.
De debò?
T'ho prometo. T'ho prometo. La norma general és... No, són els americans, és els Estats Units, és el capitalisme. Aquesta gent el que vol és mantenir el públic alienat. Bueno, ja m'agradaria a mi que a Europa es fessin pel·lícules que retratessin d'aquesta manera a un públic generalista les crisis econòmiques. Mm. Posant noms i cognoms, eh?
Sí?
Sí.
Vale. Anem a la segona?
Som-hi.
I get so lucky.
Are you talking about me or your job?
Okay, sorry.
We're getting married.
So we should sell the whole world.
We're gonna have to tell him sooner or later.
Morning.
Morning.
I think it's the right time to admit we're breaking policy.
El César, lo que és el César, tu que en sèrio, eh?
Bona aquesta.
Perquè normalment critiquem molt les pel·lícules que venen distribuïdes,
sí,
literalment per Netflix, perquè de cada 10 que fan, 11 són xurros, això és veritat, però quan fan una bona o trien una bona per promocionar-la directament des de la seva plataforma, se'ls ha d'aplaudir. I aquesta pel·lícula, que és Fair Play, és una pel·lícula de la Chloe... Ara no me'n recordo el nom, t'ho dic, eh? Chloe Domons, exacte, sí, que l'estava confonent amb una altra francesa, que és la seva primera pel·lícula.
Uh-huh.
En el que tracta és una parella que treballa en una firma d'aquestes econòmiques que tenen un afer romàntic secret. És a dir, perquè en ambients laborals, doncs, hi ha el que és Nova York, Wall Street, no està ben vist.
Vale.
Què passa? Queda vacant una posició superior, i tothom considera que se li donarà a l'home, a la parella de la noia. Què passa? Que els jefes comencen a considerar que ella podria ser una grandíssima candidata per ocupar aquest espai. Els jefes no saben que ells dos són parella.
Uh-huh.
Llavors, aquí es comença a construir un guió que em sembla boníssim, és a dir, aplaudeixo moltíssim el guió de la Domon, perquè dirigeix i escriu el guió, en el qual no perdona ni tant a un ni a l'altre, és a dir, no es posiciona la pel·lícula en la perspectiva post-MeToo.
Uh-huh.
Perquè ens situem una mica en els algoritmes mentals de Hollywood, sinó que a partir de les arts de tots dos en un sistema ultracapitalista i ultrameritocràtic,
sí,
entès com els americans, la meritocràcia, és a dir, com els hi dona la gana, els dos, en una cosa que comencen a ajudar-se entre ells per a veure qui aconsegueix el lloc de feina, comencen a competir de manera bastant bèstia. Llavors, a partir d'aquí, tu fins i tot arribes a empatitzar amb sectors que, no et diré ideològicament, però que per la gent normal, empatitzar amb les grans firmes de Wall Street, uh-huh, i amb la gent que hi treballa allà i que especula i que fa, home, costa una
no
mica.
No t'ajuda.
Però des de la perspectiva humana o personal, fins i tot de les relacions amoroses i com aquestes afecten en l'entorn laboral, uh-huh, tu pots crear paral·lelismes perquè o ho has viscut, o ho has vist, o ho has notat en el teu entorn de feina. Llavors, a mi això em sembla una idea molt bona, uh-huh, una idea bastant original, perquè em recorda, no sé si la coneixeràs, la sèrie de HBO que es diu Industry.
No la recordo.
És, va una mica lligat a això, però en vez de ser una parella, és un conjunt de persones, mm-hmm, sobretot joves, que comencen a treballar en una auditoria, en una d'aquestes grans firmes també de Wall Street.
Val.
I com aquest ambient tan opressiu, a nivell personal, a nivell laboral, a nivell de relacions personals, d'amistat o amoroses, fins i tot familiars, a l'entorn de feina te les destrueix completament i t'absorbeix completament, i si no dones el teu 500%, no ets considerat ni vàlid. Doncs pues va una mica en aquesta línia, serien com cosines, la sèrie i la pel·lícula. Aquesta té l'afegit de la història romàntica. Entre cometes, Netflix també se li veu una mica el llautó en aquestes coses quan les agafa. Funciona totalment. Per mi és una pel·lícula que per aquest cap de setmana la recomano moltíssim. Fins i tot, veure-la en parella és encara més divertit.
Doncs va.
Perquè et planteges, què faries tu?
Ho farem, ho farem. Tercera?
Alto ahí!
Tranquilizaos. Es el padre.
¡Está mi hija ahí! ¡Hijo de puta, soy dónde! ¡Está mi hija ahí! ¡Mírame a los ojos! ¡Estoy mi hija! ¡Sean! ¡Está mi hija ahí!
Sense cap mena de dubte,
no, no.
Qui no sàpiga quina pel·lícula és, només amb aquesta escena,
sí, senyor.
Ara mateix ja pot anar a... Crec que pràcticament totes les plataformes, menys Movistar i Apple, està la pel·lícula. Mystic River.
Quina anava a dir preciositat de pel·lícula. Sí, sí, és que és una preciositat.
És una preciositat, entenent Angoixa en termes inclús, cinematogràfics.
Sí, 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 sí.
Aquest dissabte farà 20 anys que es va estrenar Mystic River 2003.
Uau.
Per què reivindico aquesta pel·lícula? Perquè hi han dos elements per mi. Un, els de la meva generació creuen que Clint Eastwood comença a fer pel·lícules sèries fora del western amb Million Dollar Baby o amb Sin Perdón, amb Gran Torino.
Sí.
Que és un error garrafal, perquè Gran Torino ja és com la seva tercera vejez, ara va per la cinquena,
sí, sí, sí.
Però és un altre tipus de moviment el que porta Eastwood al 2008.
Sí.
Aquesta, la gràcia és, juntes a tres tios que són bèsties interpretatives. Sean Penn, Kevin Bacon i Tim Robbins.
Sí.
Cada un d'ells amb una evolució del personatge encara millor de molts dels papers que han arribat a fer.
Sí.
Perquè era 2003, després Sean Penn fa altres pel·lícules bastant sèries, però els tres junts...
Tim Robbins. O sigui, dels tres, eh?
Un paperàs.
Però Tim Robbins és espectacular.
És un paperàs. I és una càtedra de cine clàssic en el segle XXI. Perquè la història ve de que els tres són amics quan són adolescents,
sí,
que juguen al carrer, passa una cosa amb un d'ells, i a partir d'aquí ells creixen, formen les seves famílies, viuen en el mateix ambient i en el mateix barri, i cada un d'ells segueix un camí diferent.
Correcte.
El del crim, el de la feina policial, o l'altre, directament, tampoc sabem què està fent.
Exacte.
Però què va relacionat amb un trauma?
Sí.
A partir d'aquí, la gràcia és, el que estàvem escoltant, la mort d'un d'ells.
Sí.
La mort de la filla d'un d'ells. I això comença a entrelligar-los una altra vegada, els tres, en una nova història.
Sí, senyor.
Crec que té tants elements, aquesta pel·lícula, per mantenir-se fresca, àgil, bona, en el guió, la interpretació, en la cinematografia, durant 20 anys més, 40 anys més, 60 anys més.
Pots no comprar-m'ho, que...
Vinga.
I tindràs raó, segur. Però a mi em va passar una cosa quan vaig veure Mystic River, i és que vaig trobar com un fil molt natural, perquè em va venir el cap, i sempre que parlo de Mystic River em ve el cap, amb Slippers.
Sí, sí.
Vaig venir de Slippers,
sí,
i vaig anar a parar a Mystic River.
El paisatge, l'entorn, una mica l'essència, són similars. Serien pues, familiars llunyans. Perquè crec que això Hollywood ho ha tingut molt. Eastwood no forma part de les corrents vanguardistes de Hollywood, però vulguis o no, s'ha impregnat moltíssim. És a dir, quan deien que el western estava mort, ell apareix i fa Sin Perdón,
sí, sí, sí,
i diu, però com que està mort? És a dir, ell genera aquest interpàs de dir, no, ara ja existeix una altra manera de fer westerns, i fins i tot als anys 2010 s'han fet altres westerns molt contemporanis, que no tenen per què anar-se'n al segle XIX, gràcies a Clint Eastwood.
Sí, sí, sí.
Llavors, en aquesta, jo crec que era aquest corrent una mica del Hollywood, no tan comercial, però sí el dels grans directors, que van començar a posar la seva mirada en temes de caràcter mental.
Sí, senyor.
una mica d'entrar en el trauma no entès des d'una perspectiva de cine negro,
sí.
O de thrillers així com molt esotèrics de crims anteriors, exacte, sinó entrar més en qüestions personals, que sí, és un escenari on també hi té a veure la màfia, la policia de Boston, el que tu vulguis. Però si tu agafes els elements a grosso modo, és a dir, un trauma infantil, relacions que es trenquen, una filla que feia coses que tu no sabies i tu tenies una imatge, sí. Tot això ho podríem traslladar als nostres entorns del dia a dia. Llavors, jo crec que aquesta capacitat que té a vegades Clint Eastwood d'entrar en temes generalistes amb una cinematografia clàssica recorda a vegades a un John Ford que només li fa falta fumar-se 15 puros per toma. Ostres, per això la manté tan vigent aquesta pel·lícula. A mi em sembla... I crec que és una de les pel·lícules que jo sempre recomanaré que es vegi doblada al castellà. Perquè hi ha uns exercicis de doblatge en aquesta pel·lícula que són una borrada. Una borrada. De debò.
En fi, queden 4 minutets.
Vinga.
Vols entrar en tema Weinstein o no?
Jo crec que és entrable per a qui afecta de manera col·lateral.
Som-hi.
És a dir, l'actriu, la Julia Ormond, coneguda sobretot als anys 90,
sí.
Ha denunciat ara a Harvey Weinstein per una agressió sexual produïda l'any 1995. No és nou que hi hagin denúncies contra el productor, que ja està condemnat a 16 anys de presó a Los Angeles, però la gràcia per mi és, un, hi ha una denúncia col·lateral contra Miramax,
sí, senyor,
que era la seva productora, i la segona companyia denunciada és Disney.
Per no protegir-la,
Directament per tapar-ho.
Per tapar-ho, sí.
Llavors, per mi, evidentment que és notícia el que digui Ormond, evidentment que és notícia tornar a aclarir coses sobre Weinstein, però Disney es va autoerigir com a gran garante de la moral amb el tema de Johnny Depp i Amber Heard, expulsant a Johnny Depp de primeres,
sí.
I ara que se't comencin a destapar aquestes coses, doncs cal recordar a la gent què és Walt Disney Company.
Grinyola tot.
A partir d'aquí, cadascú que faci la interpretació, i ja hi haurà un judici, i ja hi haurà una sentència, i ja sortiran els 300 milions d'advocats que tindrà Disney per protegir-se, però aquí hi ha una tendència, no, evidentment.
Una anem a la banda sonora?
Som-hi.
No la tenim. Take care, Hans Zimmer.
És Hans Zimmer, has encertat. Mira, és la primera vegada que crec que encertes primer el compositor d'esto i sí, no la pel·lícula. Sí. Pirates del Caribe.
Mira.
Pirates del Caribe, la tercera.
Ara entenc jo el puja això. Ara arribarà un altre cop.
És la tercera, eh?
Val. No, però té el toc aquell. Clar, té el toc de la primera. Mira. I tant.
En el fin del mundo.
Val.
Les batalles, aquí és el
no,
final.
No, ets veure ja la tercera.
És que si t'hagués posat la
no, clar, el clar,
tema
clar,
de Pirates del Caribe, no té gràcia.
Correcte.
Que pensis una mica.
És veritat. Em portaràs banda sonora la propera setmana?
Jo et porto banda sonora, si vols.
M'agrada.
Perquè ja has vist Pirates del Caribe, no t'he portat una pel·li finlandesa als 60.
No cal.
Vale?
No cal.
Tampoc et portaré la Lalan. O sigui, tampoc t'ho posaré tan
no?
fàcil.
No? Podries.
Sí, però aniria a buscar una de les sintonies que surt pel mig.
Clar.
A veure si la reconeixes.
No, però si portes un Hans Zimmer, que està molt bé.
Veus?
Un John Williams, un Ennio Morricone.
No vull...
No em portis coses rares.
Queixes al sindicat de crítics de cine de 5 a 6.
Ni toco la paleta com a compositor japonès, no...
Tu fes el que et puguis. Demostra-li l'audiència.
Que ets... Que ets...
Bueno.
Que ets... No t'ho dic perquè anem a l'Àngelus.
Vaja.
Mira.
Gràcies.
Víctor Rodrigo, gràcies, com sempre. Fes la propera
setmana que ve.
La propera setmana, que vagi molt bé. Ens parlaràs del Festival de Sitges, eh?
Sí.
Va, nosaltres que escoltem ara l'Àngelus i de seguida la informació amb els serveis informatius d'aquesta casa i tornem per parlar amb Macarena Gómez. Fins ara.